multitud el gol i gol tindrà. Domini clar del joc i la pilota. I tu has triat l'equip equivocat. Sempre perdem dia de la marmota.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Corre per la banda, una banda armada.
T'agrada, t'agrada, la cançó sí, que hem triat? Sí. Vai, Joan Poquí. Joan Poquí Eraso.
Sí, sí.
Per si no ho sabeu, jo crec que és prou imperdonable que no ho sapigueu, però treballa a Diari Mundo Deportivo des del 87, investigat.
Sí,
i ha estat informador de tot el que és bo i dolent al llarg d'aquests anys al Camp Nou. Has viscut finals de Champions, de Copa, de Supercopes, de Mundials de Clubs, de Recopa.
De Recopa, sí, sí.
Perquè ara
Recopa,
que tinc el WhatsApp, sí. Joan Poquí, poses allà
celebra
com
a... Recopes.
Celebra Recopes.
Celebra Recopes. És, és un concepte antic, un concepte de tribunero vell.
Jo he celebrat una Recopa, la de Ronaldo.
Jo estava.
Ah, tu estaves allà?
Sí, estava a l'estadi de Cuip.
Déu-n'hi-do.
Això va ser l'any 97 i, de fet, és la primera... Jo havia estat ja a la Recopa del 82 al Camp Nou contra el Tottenham, contra el Standard de Lieja, com a seguidor, com a aficionat. I havia estat a Wembley com a aficionat. Com a periodista, sí, cobrint la final treballant, la meva primera final internacional és aquesta final de The Quip del 97.
Doncs mira, jo la recordo perfectament, era Robson, no?
Era Bobby Robson,
el Barça,
sí,
de Bobby, correcte. Robson. Per tant, és un honor que ens acompanyi un Celebra Recopas com...
Celebra Recopas vol dir que...
Que tens
valor...
trajectòria, que tens trajectòria.
No, i que dono valor a qualsevol trofeu que es guanya el terreny de joc.
Ui, perquè ara ens hem tornat molt sibarites.
Molt, exacte. Ara, ojo...
La copa ja no la volem.
La copa no serveix per res. La Supercopa no té valor. Home, doncs sí que té valor, té el seu valor. I la Lliga costa molt de guanyar. I per això s'han de celebrar les lligues i les copes i tot el que es guanya.
Jo estic amb tu. Tot i que ens hem mal acostumat per culpa de Pep Guardiola i els seus successors, sí. És això. Que tampoc ha estat malament, mal acostumar-se a una temporadeta. Jo quan els explico als meus fills és que el Barça va estar 30 anys sense guanyar una lliga, miren amb cara estranya.
No s'ho creuen,
No s'ho creuen. Va, sembla que sí. Les lligues han de caure com pomes d'un arbre. Recordem que estem parlant... Bueno, estem aquí perquè aquest matí el senyor Joan Laporta, president del Barça, ha estat parlant i donant les seves explicacions sobre aquests pagaments a José María Enríquez Negreira. Ja té nom d'àrbitre, ja ho té. Ex-vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, recordem breument, Negreira va rebre des del 2001 al 2018 més de 7,3 milions d'euros del Futbol Club Barcelona. Tot i això, l'únic període que s'està investigant és per la justícia, és el comprès entre el 2014 i el 2018 pel fet que els delictes previs haurien prescrit, segons expliquen. Per tant, l'ex-vicepresident dels àrbitres hauria segellat informes, etcètera, ajudat pel seu fill, i aquesta és una mica tot el cos d'aquest gran afer que va destapar els companys de la cadena SER i que s'ha tornat habitual als mitjans i a tot arreu. Quan el 2018 Negreira va deixar de ser vicepresident dels àrbitres, el Club Barcelona va deixar de contractar-lo i de pagar-li, i avui Laporta ha sortit a donar aquestes explicacions. Per tant, Poquí, el primer que vull destacar, a veure com ho veus, Laporta es confirma que és un colós de la comunicació, perquè sortir i explicar les coses tal com ho ha fet, això no és fàcil.
Per mi, brutal. Ha estat molt bé. Jo crec que ha estat molt bé el Joan Laporta. No podia... Jo crec que ha dit tot el que podia dir. Si algú esperava que Laporta sortís i digués massa coses noves o de sobte digués, miri, vam cometre aquest delicte, s'equivoca, perquè això no va per aquí. Al contrari, Laporta el que ha fet és deixar molt clar que... els serveis pels quals el Barcelona va contractar Enríquez Negreira i el seu fill existeixen, van existir, que hi ha unes factures que estan contrastades i que no són fraudulentes, que el Barcelona ha assegurat que el Barcelona mai ha pagat per obtenir beneficis esportius en partits de futbol, que això és una de les claus del sumari que s'està instruint ara mateix,
sí.
I penso que ho ha fet de forma prou convincent. Que segueix sent... Que no és ètic, que hi ha un evident conflicte d'interessos en ser club d'esportiu i club de futbol i fitxar el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Jo crec que és bastant obvi que és així. Mm. Però això no és una il·legalitat. Per tant, a Laporta avui el que ha fet és sortir a defensar que el Barcelona no ha fet cap il·legalitat. I penso que amb això ha estat força bé.
Sí que és cert que la primera pregunta que li han fet que arribava dels mitjans del club, suposo que estaria pactada, no ho sé.
Sí.
És aquesta pregunta de, bueno, llavors aquests diners no li sembla que estan una mica unflats, no? Per tants diners, ella ha recordat que ha estat durant 18 anys. Però clar, sí que és cert que a priori els aficionats, inclús els que tenim la voluntat de mirar-ho tot amb uns ulls de creure'ns que no hi ha res estrany, crida molt l'atenció que aquests diners siguin tan elevats, no?
És possible. Jo desconec quin és el preu de mercat
d'uns
serveis
molt
arbitrals. El que també cal tenir en compte que aquest diner s'ha anat inflant al llarg de l'any. Comença, si no estic parlant de memòria, a l'any 2000, Enríquez Negreira rep 100.000 euros del Barcelona, aquesta quantitat es va inflant. Laporta ha explicat que en el darrer any del seu primer mandat aquesta quantitat s'infla perquè hi ha més, perquè se li encarreguen més feines al pare i al fill.
Sí.
I després sí que van incrementant-se. Per mi la part més fosca de tot, més tèrbola, insisteixo, assumint que no és ètic contractar el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Per mi la part més difícil d'explicar és la participació d'un ex membre de la Comissió Esportiva del Barcelona Atlètic, que és el Josep Contreras,
sí, que va morir
a partir del 2014, penso que és del 2014-18. Entre el 2014 i el 18 el Barcelona pagava en l'Enríquez Negreira fill pels seus informes a través de Contreras, d'una empresa de Contreras. Això, per mi, és el que costa més d'entendre.
Bueno, i de fet, el propi Laporta ha dit si hi ha alguna cosa estranya, si algú ha posat... Ell ha dit, durant el meu mandat ningú ha posat mala
caixa. Diu
això, diu ell. Ho asseguro, i amb la seva vehemència ho asseguro i asseguro. Clar, ell s'ha desmarcat de la resta de presidents i ha dit que si hi ha empreses externes que sí que s'han pogut enriquir d'alguna manera, doncs que això... Però en aquest
i que
cas,
el Barcelona actuaria com a part perjudicada.
Víctima, com a víctima, en sí, aquest cas. Són sí, les seves explicacions.
Veure, hem de tenir molt clar, també, que malgrat tot el soroll, és a dir, tot el volum de polèmica i de tertúlies inacabables, en molts casos demanant el descens de categoria del Barcelona o l'exclusió de la UEFA, de la propera Champions...
Sí.
Perquè això passi, s'han de demostrar els fets. És a dir, per mi el que ha estat més brillant avui Laporta és en el fet de deixar molt sentat que no hi ha cap prova del que estan dient que el Barcelona va fer. Ell diu, no hi ha cap prova perquè no s'ha fet, perquè el Barcelona no ha comprat àrbitres. Però perquè condemneix el Barcelona, jo recordo, el que jo li dono més valor, és que s'ha de demostrar. Han de demostrar, més enllà de que t'agradi molt més o menys que el Barcelona hagi contractat el senyor Enríquez Negreira. Més enllà d'això, la Fiscalia, en el procés que està obert, i que ja veurem si acaba en judici, que jo ho dubto, ha de demostrar, primera, que ha hagut voluntat del Barcelona de comprar partits, i dos, que ha hagut administració deslleial, que és el que s'acusa en el senyor Bartomeu i el senyor Rossell, el senyor Òscar Grau i en el senyor Solem.
Clar, aquí hi ha moltes coses. Hi ha aquest judici, no?, del telediari que...
Clar, és que el judici... Això és el que a mi em fa... Jo, quan va sortir aquest escàndol, em vaig indignar com tothom. És a dir, em va semblar esperpèntic que el Barcelona hagués tingut durant 18 anys fitxat el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Em va semblar escandalós, lleig i inacceptable. En el moment que va començar el judici mediàtic, que no ha acabat encara, és cada dia. És a dir, en el Barcelona ja se l'ha jutjat, se l'ha sentenciat, se l'ha condemnat i ara estan executant cada dia la sentència. I com que el que ha dit avui Laporta no els agrada, estan dient que Laporta està mentint i que ha sigut una merda de compareixença. Em perdó. Sí. Això és el que estan dient. I no, això no és així. L'Estat Liberal de Dret no funciona així. Quan un fiscal acusa algú d'haver fet un delicte, el que ha de fer és provar aquest delicte. I això no s'ha produït. Només s'ha produït, com dius tu, en la pena del telediario. I per això jo em posiciono absolutament al costat del Barcelona, en aquest cas, i del seu president, que crec que ha fet el que havia de fer avui. Ha estat més del que ha fet no havia de fer.
Un dels moments més destacats, si no el que més, ha estat el que s'ha referit al Real Madrid. Ha parlat del Real Madrid. Laporta ha parlat que el Madrid ha fet un exercici de cinisme sense precedents. Ha dit que tothom sap que el Real Madrid és un club històricament i actualment, ha afegit aquest punt, afavorit pels errors arbitrals. A més, ha fet un repàs força detallat sobre la relació entre el poder, els àrbitres i el Madrid. Què n'opines?
Que té raó. A veure, jo vaig al Camp Nou, jo ja soc periodista, hauria de ser neutral, però no, jo soc soci del Barcelona,
ho sabem.
I vaig al Camp Nou des de... És que no recordo quan vaig començar al Camp Nou. És a dir, no recordo el primer dia que vaig al Camp del Barça perquè era tan jove i tan petit que no ho recordo. I jo he viscut moltes èpoques fosques, abans des que els nostres fills se'n farien creus dels anys que estaven les nostres en segona lliga. Sí, però que també es farien creus de com arbitraven. Parles amb veterans del Barcelona, exjugadors del Barcelona, i t'expliquen que quan no hi havia televisió, això era tremendo.
Clar.
Era tremendo el favor que rebia determinat equip. Per tant, aquest determinat equip, que avui el Laporta l'ha assenyalat clarament, penso que té raó. Una altra cosa és que em diguis, és populista? Sí, és populista. Ha tirat de populisme, és veritat. Però jo estic d'acord amb ell. S'ha de ser molt cínic. S'ha de ser molt cínic per acusar el Barcelona de muntar una conxorxa perquè els àrbitres et facin a favor quan tens al darrere la història que té, que el senyor Laporta ha recordat avui que hi ha una quantitat exorbitant, ara no recordo la xifra exacta, d'expresidents del Col·legi Nacional d'Àrbitres o del Comitè d'Àrbitres que han estat o exdirectius del Madrid, o exjugadors del Madrid, o exentrenadors del Madrid, fins i tot, o fins i tot han arbitrat partits Barcelona-Madrid sent socis del Real Madrid durant el segle XX. Per tant, que aquest club es presenti com a causa perquè se sent perjudicat, té tota la raó el senyor Laporta. És cínic. És un exercici de cinisme.
I va, abans de fer una petita pausa per publicitat, Laporta també s'ha referit, no hi ha hagut sorpresa tampoc, a Javier Tebas. Javier Tebas li ha demanat que aturi la seva incontinència verbal, això ja és una cosa que jo crec que estarien tots d'acord, i a més ha recordat que està validant que ha estat qui ha validat informació que és falsa. Ha arribat a dir que no existia cap informe i avui Laporta ho ha escenificat una mica teatralment amb aquelles capses, no?, dels informes i els CDs i tal. Javier Tebas, barra lliure.
Fins i tot Javier Tebas, La Vanguardia, el diari La Vanguardia, va informar que havia facilitat ell a la fiscalia un paper que havien trobat a casa del senyor Contreras i que, segons el senyor Tebas, incriminava a Bartomeu i Rossell i advocats del Barcelona. I això s'ha demostrat després que no va ser així. Per tant, va passar a la fiscalia un document que era fals. Javier Tebas, jo penso que ha fet una cosa que no està entre les seves atribucions, que és ficar-se frontalment contra un dels clubs els quals ell teòricament representa, com a president de la patronal.
Clar.
I ha anat molt a sac. I una cosa que ha dit a Laporta, que també ha estat molt encertat aquí, dic, a mi m'hauria agradat una trucada d'algun club, perquè, segons Laporta, cap club ha trucat a preguntar, escolta'm, com és això? Ha demanat explicacions, no?
No,
seria lògic.
Van sortir aquells comunicats...
Ja està,
van
però comunicats per veure si podem enfonsar el Barcelona. I evidentment, del Tebas diu, jo m'hauria agradat una trucada del Tebas perquè, per almenys per demanar explicacions. O sigui, el Tebas ha sortit a una verborrea, com deia Laporta, el bombero piròmano, sense... Sí, ho ha dit, ho fet servir aquesta paraula. Sense haver demanat explicacions a Barcelona, com a mínim. És a dir, la presumpció d'innocència pel terra. I amb això, també, amb aquests atacs de Tebas, jo també entenc que Laporta té raó. I també crec que té raó quan tot ve motivat, o gran part ve motivat, per la negativa del Barcelona fa dos estius a subscriure l'acord de la Lliga Professional amb CBC.
Bueno, aquí està la clau d'aquesta enemistat profunda, no?, jo crec. Va, abans de la publicitat, veient com Tebas es mira al Barcelona, ho posarà fàcil, no?, per inscriure Messi.
Facilíssim, xupat.
Facilíssim.
Segur, ja ho té tot fet.
Ja està fet.
I Gavi, Araujo, i la renovació futura de Valde, els fitxatges que vinguin, poc que pugui, Tebas, tot això ho dinamitarà.
Ja un poqui, ens queden encara uns minuts, hem de fer una pausa de res, minut i mig, i rematem encara en algunes qüestions.
Fet.
Vinga, pausa, i tornem amb Ja un poqui.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
He sido vendedora, captadora de fondos, siempre he tenido que inventarme profesiones y pensé, pues, o sea, voy a crear un método, el arte de pedir.
Camins.
Radio Estel.
O tengo que ser un fanfarrón o una fanfarrona.
Explicam històries.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts de nou. Això és Camins, això és Ràdio Estel, és el nostre dia de la vocació esportiva. Estem en Joan Poquí i des d'aquest moment s'afegeix a la nostra antena el senyor Santi Jiménez. Santi Jiménez, bona vesprada.
No puc afegir res més que el que hagi dit el mestre Poquí.
Però això no saps el que dic.
Sí, t'estava sentint.
Ho ha estat escoltant.
Celebra Recopa, estàs a de Lieja...
Lo de sempre, no? Lo de sempre. Tu també ets un celebre recopes, Santi Jiménez?
Totalment.
Totalment, eh?
El dia més feliç de la meva vida és Basilea.
Basilea, eh?
Segurament.
Un dels. Jo després Wembley el va guanyar, però sí, un
tinc,
dels.
Tinc una pregunta per tu, Santi Jiménez. Has conegut alguna vegada a una enciclopèdia humana com Joan Poquí de tots els errors arbitrals en contra del Barcelona? N'hi ha algun semblant que tu coneguis?
Sergi Soler.
Sergi Soler en guanya.
Sí, però el que té criteri és ell.
Fa temps que la memòria em comença a fallar una mica.
Sí? Doncs no es nota. No es nota en antena. Bueno, ja has escoltat tot el que ha opinat el Joan Poquí sobre tot això, però sí que tenim encara alguna altra pregunta. A veure, per exemple...
No, és collonot que hem començat parlant de Neira i hem acabat parlant de l'estàndard de Lieja.
Correcte.
Amb el gol que no es va veure.
Que no es va veure, de l'en Simonsen. No, de Kini, perdona. De Kini. Espai de Simonsen.
I a l'atracament que li van fer al Göteborg.
Sí, això és veritat. Que no va servir per res, al final. Que tant de bo no l'haguessin atracat.
Sí que va servir. Per pensar que tu i jo mai veuríem el Barça guanyar una Copa Europa.
Correcte.
Escolteu, retrotertúlia de fa 30 anys a banda. Escolteu, avui has fet un article al diari, has sentit que parles, que tot, al final el que hem tret en clar és una mica d'apropament cap a la UEFA, no? Cap a Ceferín, de Joan Laporta, per dir, com a mínim, doneu-nos el benefici del dubte. Creus, Joan, que ha anat per aquí també?
Jo crec que hi ha un abans i un després de la carta que li va enviar a Laporta a Ceferín fa tot just, no sé, una setmana, 10 dies, com a molt, i penso que el Barcelona li ha deixat molt clar a Ceferín que si hi ha una sanció sense que hi hagi una sentència en un tribunal penal, el Barcelona...
Li pot demanar
una indemnització molt bèstia a la UEFA. I crec que per aquí poden anar els trets del canvi d'actitud de Ceferín, que crec que és evident.
Que Ceferín estava informat... Ceferín no s'entera de la missa la meitat. I
no?
Ceferín... No. Bueno, Ceferín és... No diré que és un delinqüent, però bueno.
Però estamos ahí.
La història està en què... Ceferín està informat de tot això per Javier Tebas.
Per tant, li pot arribar...
Per tant,
qualsevol
no és una visió massa objectiva, no? De l'assumpte, no seria.
No,
escolta,
no,
Joan...
Falta que el truqui Roncero.
Joan Poquí, com?
Que el truqui Roncero i Tebas... I...
Clar, que els informes que vagin per aquesta banda, no? Està bé. Escolteu,
i Toñín el Torero.
Escolteu, ja per acabar amb aquest tema, abans que marxis, com valoràs el moment esportiu del Barça, Joan Poquí?
Hem dit abans, horrorós. Aviam,
la camisa blanca de Xavi no ajuda.
Tampoc traiem les coses de mare i de context. És a dir, el partit d'ahir és evident que és horrorós. El que sí em preocupa, el que sí és preocupant, és que ve dintre d'una dinàmica. És a dir, no és aquest partit aïllat. Si hagués estat un partit aïllat al camp del Getafe, que perds, que ha passat moltes vegades, doncs mira, no passa res. Però clar, el Barcelona ve d'haver empatat a 0 amb el Girona, d'haver perdut 0-4 a casa amb el Real Madrid, després hi ha el 0-4 amb l'Elx, però abans d'aquest partit amb l'Elx, abans de l'aturada, hi ha molts partits que els ha resolt patint, sense lluir massa, i gràcies a la seva eficàcia defensiva. Per tant, com que ve dintre d'una dinàmica, el partit d'ahir sí que és emprenyador, és preocupant.
Escolta, i aquestes paraules que s'estan comentant molt sobre la gespa i que no sabem jugar amb sol i aquestes...
Això és fora de lloc. Jo crec que es va equivocar, Xavi. Lo de la gespa la compro, que no es pot jugar amb sol, però si cada dia entrenen a les 11 del matí a l'esportiva, com és això? I això, que no saben jugar amb sol.
No. La meitat dels partits al Manchester City els juga...
I tant, esclar.
A
les 3 de la tarda.
I a més tu saps que t'ho retrauran, calla tu.
Clar. És un meme, fas un meme clar. I el fas tu.
I si guanya 0-3, digue-ho. Si no...
Exacte, és això. En la victòria encara pots fer aquestes coses.
I com deia el Bambino Veira...
Què deia?
Me gusta tanto la noche que al sol le pondría un toldo.
La lliga perilla, Joan Poquí?
No, jo crec que no. Crec, però no vull dir-ho
perquè... ahir vaig escoltar veus molt pessimistes.
Ah, jo, fins que no la vegi dintre el sac i ben lligat, com el meu pare, no es pot dir blat, no? Però... Ostres...
Ara ve l'Atlético.
L'Atlético, és veritat, i està molt bé. El Barcelona no està tan bé.
De Griezmann farà un bon partit al Camp Nou.
Segur, deu tenir ganes i tal. Però jo tampoc veig el Barcelona perdent punts cada partit. És a dir, entenc que hi haurà una reacció.
Esperem. Joan Poquí, et quedes a la secció de Santi Giménez? Ja t'he explicat una mica de què va.
Sí. L'has explicat o no?
L'he explicat una mica.
L'he
explicat i quan l'he explicat ja s'ha descollonat d'entrada.
Ah,
el primer que li he dit, i fa crímens del menú crims cutres, descollonat.
El menudeo.
Doncs Joan Poquí, convidadíssim al Té Delicte de Santi Giménez, fem una altra pausa i arrenquem amb ell. Vinga, endavant.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Si puc aconseguir que us fotin fora.
No, que no ens fotin fora.
Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots. Una salutació al senyor director. Posi'm els peus de la seva senyora.
Amb Rafa Sanahuja.
El problema és teu, no meu. I és un desastre que havia de passar.
I altres persones que expliquen coses.
Té Delicte, amb Santi Giménez. Esto es una
tacomena. Gairebé 20 minuts per arribar a les 9. Mira, estan... Joan Poquí i Santi Giménez estan així fent amb el cap.
El ritme.
Està el ritme. És una bona sintonia, Santi Giménez.
El burning,
eh?
No, mal. Ara li diríem burning.
Les tietes. No,
els tiets.
Els tallets?
Sí, dic els tiets.
A Pepe Ries li diuen Joseph Rice. Sai Fuentes.
Escolta, Santi Giménez, diu el Xavi Hernández que no sap jugar amb sol. Jo no sé si tu saps fer ràdio amb sol, perquè quan vens aquí fem ràdio nocturna, però diumenge que ve farem ràdio amb sol, perquè farem una programació especial.
La ràdio del sol era un gran programa.
Existia,
no, era el que feia la cadena SER o Radio Club 25 quan anaven per les platges allò i portaven a
Radio Club 25.
O a...
Saps de què parla?
No, la veritat és que no.
Santi Giménez, és que saps massa, Santi Giménez. Ens costa seguir-te. Escolta, a veure, avisem a l'audiència. Radio Estel farà una programació diumenge que ve amb motiu de Sant Jordi, programació especial. Sortirem al carrer, estarem a Rambla, Catalunya, a l'alçada del número 115. Si passes per allí, Joan, ens veuràs. L'alçada 115.
Però no pots dir el carrer, en lloc del 115, sí. Això no és Nova York, sí. Jo li dic a un taxista, Rambla Catalunya 115, i em diu, tu sí, quin cony.
Escolta, està pegat a Diagonal, a la part de dalt.
Ah, Rambla Catalunya, perdó.
Rambla Catalunya.
Estava pensant en Rambla.
No, la Rambla Catalunya, val?
Ets a Rambles.
Carrión, a primera hora, Raga, a partir de les 11, Trias a les 12, i la banda de Camins, es posem per rematar-ho tot a la 1, i Santi Giménez ens acompanyarà per parlar...
De l'amor.
M'ho
heu demanat vosaltres, eh?
Sí, és idea meva. Parlarem d'amor i els seus derivats.
Del meu concepte d'amor, eh?
Del teu concepte d'amor. Joan, què penses?
Cuidado, tu,
Pot ser interessant?
Ojo, molt interessant.
Llibres d'amor.
Interessant, segur.
Especial llibres d'amor.
Especial llibres d'amor. Què li agraden o no, no ho sabem, a Santi Giménez.
Només parlarem. Per començar, ja avanço.
Vale, endavant.
La màquina de follar de Bukowski.
Déu-n'hi-do. Entre Provença i Rosselló. El lloc, ¿vale? Perquè agafeu nota. Per tant, si ens voleu saludar, allà hi serem tot el matí, Santi i servidor a partir de la 1, més o menys. I ara Té Delicte, Santi Jiménez, té delicte.
Sí, anem a parlar del té delicte, que no és, és parlar de crims, però no com el del Barça amb Negreira, ni de Sant Jordi amb el drac, perquè mai s'ha valorat prou que Sant Jordi és un draguicida.
És un draguicida.
Home, clar.
Totalment.
Sí, sí. Era el torero dels dracs.
Sí, sí, sí.
Total, totalment.
El torero dels dracs.
Sí, home, clar. Sí, no, clar. Molts sants... Bueno, jo aquí no em fotré amb els sants, però un draguicida.
Escolta, va, sí, Jiménez, anem al tema, que ara ja fa dies i tenim mono d'escoltar-te.
Sí, clar, perquè em vau fer festa a Setmana Santa, sí. Que m'estic adaptant molt a l'empresa.
Molt.
I anem a veure el que farem.
O sigui, tornem al cas que ens vas avançar. Ens vas aconsellar que quan estem a un bar, que és molt habitual, aquí a Radio Estel hi ha molta gent que està moltes estones al bar, i algú ens convida a beure, li hem de fer cas.
Clar, sempre. Sempre. Fins i tot si sou abstemis.
Ah, eh? Sí, encara que
perquè
no...
Perquè l'important és no parlar amb gent pesada borratxa. Si us preneu una copa amb un borratxo, doncs la preneu ràpid i els la traieu de sobre. A no ser que sigueu com jo, que jo faig una mica més de bo, com el Joan, i si em poso borde, els aparto amb dos. Només els haig de dir, oye, que t'arrenco la cabeza, i ja està.
I ja està, eh? Però un segon, Santi Jiménez, m'estàs dient que ets una mica antisociable? Perquè no ho sembles, així d'entrada.
Sí, molt, molt antisociable. Totalment, totalment. Jo he dit coses a la gent pesada de... Has de ser bastant sense violència... Però posant-li les coses...
Les coses... Un límit, eh? Posar sí. Límits a la gent.
La història... La frase que mai falla és...
Quina?
És... Te voy a arrancar la cabeza.
Aquesta, eh?
Infalible.
Jo un poquí, diries que sí?
Sí, infalible.
Molt bé. Però, a més, tu em deies que tens el cupo una mica de les amistats ja plenes, per tant...
És que jo, que ja, per exemple, soc molt amic del Joan des de fa molt de temps, jo no vull conèixer gent fins que no es mori... I perdona'm, Joan.
No, i quan Déu em cridi, doncs allà ja aniré.
Exacte, i aleshores jo podré tornar a trobar un amic raro.
Correcte, o sigui, deixarà, jo un poquí deixarà una vacant.
No, clar, o el Lu, o sigui, sí. És a dir, jo ja els tinc. Però si us conviden, excepte que us diguin el que va dir Chabela Vargas, heu de tenir una excepció.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner mis ojos.
I quina lletra. Qué bona és, Chabela.
Una de les teves cançons favorites.
Sí. Una de les meves... I Chabela m'encanta. Però anem al gra, a veure. Anem al cas del menudeo.
Vale, va, vinga.
I començarem, com sempre. Quin és el nostre lema?
La policia no és tonta.
I la científica, menys.
Menys. Home, només hem de veure Grissom, CSI... Sap molt, aquesta gent.
Sap molt, però no és veritat. A veure, és gent que arriba... Tots estan superpibones, sí. Són tan superbons, allà van allò sense samarreta, què passa aquí, tal, no sé què. I comencen a treure andròmines variades, allò, i detecten pèls, restes de sang inapreciables. El Joan i jo hem estat a Anglaterra, a alguns hotels que si entren els de CSI...
Un parc d'atraccions.
Reventa tot.
Allò, mostres de sang que no detectaria ni el conde Dràcula, papers de Calamel, d'aquests de d'ofes de la viuda de Solano, un cafè en llet... Sí, és allò. És l'evolució tecnològica de la gran frase de... Si aquí hi ha una colilla...
S'ha fumat.
Però amb el bar de la policia. Però com passa amb la intel·ligència artificial, vale. Jo et pregunto, admirat Rafa i admirat Joan,
vinga.
Què és més important, la tecnologia o el sentit comú?
Joan, sentit comú, el sempre. Sentit comú.
Home.
El que passa que el sentit comú, alerta a la cursilada que diré, és el menys comú de los sentidos.
Vaig a vomitar. Mira... La prova d'això, que teniu raó, excepte la vostra cursilada, és un cas que va produir-se a Sanxenxo.
Sanxenxo,
pels madrilenys. Lloc d'estiuets de Mariano Rajoy Brey i del rei emèrit, que va fer les regates allà. Per tant, un lloc de gent assenyada...
Gente de bien.
Gente de bien.
Allà, a part del narcotràfic, que allà, no passa mai res, i va succeir un cas que va posar a prova la lluita entre la intel·ligència artificial de la policia científica i els seus trastos andròmines i el sentit comú. I a més va passar, això és molt important, al carrer Augusto González Besada, un senyor que va ser ni més ni menys que ministre d'Hisenda, Governació i de Foment, en el govern de, durant regnava Alfons XIII. Un rei, per cert, més golfo que l'emèrit actualment.
T'has fixat com deslliça Santi Jiménez un accent galec? Eh?
Sí, sí.
Augusto González Besada.
Besada, Sanxenxo.
Sanxenxo, Besada. Oh. Està molt bé, està molt bé. I què va passar a aquest carrer, va?
La típica baralla de bar. Però a Sanxenxo. Segons el relat de la víctima i els testimonis són una cambrera del bar i dos clients que van ser cridats a declarar,
sí,
la cosa va anar així. En un cèntric i conegut bar d'aquest carrer de Sanxenxo, un client que anava mig gat o gat sencer es va empenyar i va insistir molt en convidar una copa a un client, a un altre que hi havia a la barra.
Sí.
El convidat no va acceptar perquè va dir, hòstia, ja pesava el braç aquest, i això va acabar provocant una discussió pujat.
Jo ara la pregunta que li vull fer al Joan Poquí. T'has vist, Joan Poquí, en una situació d'aquestes?
No, la veritat és que no. La veritat és que quan he estat en situacions de gat o mig gat o gat total, potser he estat alguna vegada pesat, però violent no ho crec.
No,
crec.
Però tu, o sigui, algú que s'hagi apropat a tu per
el
convidar-te.
El pesau que et ve a dir... Tu eres el Poquí del mundo deportivo.
Sí, però jo amb això tinc molt aguante. No ho saps, vaig...
I si no tens la frase, no? Mira, o me dejas en paz o te arranco la cabeza.
Jo moltes vegades dic...
La meva pràctica, però...
Jo soy Joan Poquí.
Pues no te pareces,
eh? No, joder, és que la foto nos la cambiamos.
Total, que aquí, allò va ser una discussió pujada de to i va anar a més, eh?
Sí, però no de manera molt directa. El senyor que no volia saber res del passat borratxo, sí, va intentar, jo la dius, treure-se'l de sobre. Déjame en paz, no sé què, sí, estic aquí i tal. I va dir, hi ha un moment que diu, me'n vaig al servei a fer les seves necessitats, no sé si pipí o caca,
bueno,
però resulta
no,
que... El...
No ho descriu l'atestat?
No,
no. No entra en aquest detall.
Posa necessidades.
Necessidades.
Ja. Però resulta que el passat el va seguir al servei i allà es va desencadenar el drama.
O sigui, recapitulem, si us plau. S'apropa una persona borratxa que vol convidar-te. Això desencadena a Sanxenxo. Sanxenxo, com és?
Sanxenxo.
Sanxenxo.
Està bé, de Sanxenxo.
Desencadena una discussió pujada.
Pots
dir
Sanxenxo.
Sanxenxo. Sanxenxo. Una discussió pujada de to que acaba al bany i tu tires de Devórame otra vez.
Sí.
Com s'ha d'interpretar? Clar, jo això, en la meva ment...
Tu has pensat en Sanxenxo.
Sí, sí.
Però no es van embolicar.
No es van embolicar.
Li va fer un Aníbal Lecter de Manuel.
Un Aníbal Lecter?
Sí, el va atacar primer a base de cops de puny i patades, sempre atenent el relat dels testimonis i de la pròpia víctima, i fins i tot l'agressor, i aquí veu de Devórame otra vez, va mossegar la víctima amb tal intensitat que, i cito l'atestat, le causó el arrancamiento del ala nasal izquierda.
Escolta, però tu saps... Oh, 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 oh. Però escolteu una cosa, jo acabo de descobrir ara que tenim un ala nasal. Va. Jo no ho sabia, això. No. I jo no he fet l'ESO, Santi Jiménez. No,
però un ala nasal vol dir la part... Ala nasal vol dir-li la part de la totxa a l'altre costat.
Tu ho has comprès, ala nasal?
Sí,
Joan,
sí, sí, això d'aquí.
Això d'aquí.
I això ha de fer...
El que es toca a Lewandowski.
Exacte. Això són quatre partits de sanció.
Això sense mossegar.
I això fa molt mal, imagino.
Ara he pensat en Luis Suárez i Lewandowski. No sé per què se m'ha barrejat.
Clar.
Vinga, total, que li va fotre una queixalada a l'ala nasal...
Arrancamiento.
Arrancamiento, con arrancamiento.
A resultes de l'agressió, la víctima va precisar, i torno a citar a l'auta...
Sí.
Tractament quirúrgic consistent en aplicació de punts de sutura per cosir por planos el colgajo. I del colgajo hablamos de la... No sigue, guarros. Que no sé si és un terme molt mèdic, però que era textualment el que es podia llegir a l'informe.
Val.
Almenys sabem que no se'l va menjar.
No, va ser... Per cert, ara estic pensant també, parlant d'esports i d'aquesta situació, amb Mike Tyson,
sí,
va fotre una mossegada.
Però la va escupir de seguida.
Bueno, doncs pues com aquest, no? Aquest també...
No sabem, no la van trobar mai, però jo sempre seré de Mike.
Tu sempre seràs de Mike?
Sempre, sempre. A més, s'ho mereixia, Evander. Li havia donat uns cops de cap, no.
Vale, perfecte. Bueno, vinga.
Això acaba amb una denúncia, òbviament, i 5 mesos després es celebra el judici a Pontevedra.
Sí.
Durant el mateix judici, l'agredit va portar el part mèdic en el que detallaven les seqüeles físiques i psicològiques de l'agressió. Les físiques quedaven clares a simple vista. Segons l'informe, tenia una cicatriz en el límite de la nariz con la mejilla izquierda, lineal e interrumpida, de 4 centímetros puntuales, de 0,3 milímetros, difícilmente visibles a un metro. Que no sé per què serveix que sea difícilmente visible a un metro, però...
El pèrit ho va posar. Imagino que el pèrit estava a un metro i no ho veia bé.
Exacte.
Es va haver d'apropar.
I a psicològiques.
Sí.
Aportar informes referents al estrès posttraumàtic que requirió tratamiento psicoterapeuta.
Tot això per una queixalada.
Una queixalada, imagina.
De Vander no lo va necessitar.
I el van condemnar.
Clar, òbviament. Però el més sorprenent de tot, és el raonament de la sentència.
Ah. Si les sentències, Joan Poquí, sempre són molt curioses, ja t'ho dic. Arribem sempre al moment de la sentència i hi ha un raonament sempre una mica...
Tu te'n recordes la sèrie Juzgado de Guàrdia?
Oi!
Sí.
Oi.
Meravellosa. Sí. El jutge és meravellós. Sí. Bueno, sí. Aquí estem parlant sempre d'intel·ligència artificial, CSI i tal. Però el jutge té criteri. I el jutge va dir que tenia sentit comú. Va. I va dir... Va fer un escrit de sentència memorable. Perquè va fonamentar la seva sentència condemnatòria basant-se en l'evidència, atenció, de què? I obro cita, l'agressió és cierta perquè el lugar del cuerpo donde se produjo el daño descarta la autolesión.
Clar. És molt lògic.
Clar,
és un jutge en criteri.
Convido ara a tots els oients i a tots els que estem aquí a que intentin mossegar-se el nas.
Correcte.
I arrencar-se el colgajo.
És impossible.
És impossible. El ala nasal dreta. Clar, això el jutge ahir va estar molt avispat. Sabia que era veritat sí o sí.
Sí, hi ha 25.000 proves d'allò de la cicatriz, el no sé què, tal, diu... ¿Qué carajo me contáis? ¿Cómo te vas a morder la nariz?
Tú mismo. Sí, sí. Es una gran...
Déu-n'hi-do.
La policia...
No és tonta.
La científica menys. I el jutge és sensat.
Sí, sí, sí.
I com el soci...
No se'l pot enganyar.
No se'l pot enganyar. Per tant, ho lliguem tot amb el món Barça. Ai, quines històries ens porta, Santi Jiménez. Per cert, Sant Jordi a banda. Ja saps de què ens parlaràs d'aquí 15 dies o no?
Si estava pensant en...
Bueno, tens opcions?
Hi ha diverses opcions, sí, perquè hi ha hagut més lius a bars que han passat aquesta setmana.
Sí. Sí,
que hi ha hagut un tio a Astúries que li han tret un ull en una àrea de servei perquè també el va convidar un altre a veure i va dir que no i es va liar i li va rebentar un got de tubo amb el seu fill davant a un altre tio.
Molt bé.
Astúries.
Astúries, eh?
Els de tubo és lo correcte. Jo crec que en els bars els cubates s'haurien de prendre un got de tubo, que és de tota la vida, com tota la vida.
Jo un poquit, aquesta és la teva reivindicació.
Sí, sí, absolutament.
Ara es fan coses molt rares, eh?
Home, valors i moltes merdes. No.
Per cert, he llegit avui una notícia, Santi Jiménez, que he pensat en tu. És que hi ha moltes notícies que em fan pensar en tu. Atracadors d'un bar que han robat el que hi havia a la caixa, això aquí a Barcelona, eh? I els han trobat amagats en un contenidor de basura. O sigui, han sortit... Ja te'l passaré l'enllaç, si vols. Han sortit...
A Barcelona.
Han sortit de l'atracament aquest que han fet i no han tingut una altra idea que fotre's dins d'un contenidor de basura i la policia...
Que no és tonta.
I que segurament han anat mirant per on han passat aquesta gent, els han trobat dins d'un contenidor de basura.
Pot ser important, això de les sombreries, però hi ha hagut més d'una vegada que hi ha hagut gent que els han agafat quan passa el camió
sí.
I els han tirat dintre. I després troba'ls.
Clar, perquè estan allà esperant. Joan Poquí, sí. Escolta una cosa. Tenim una secció a l'informatiu que has presenciat que es diu La gent és imbècil.
Perquè li estàs dient com
no, no,
principi
no.
O com...
Li estic dient perquè el veig molt animat veient com el món està de bots.
Sí,
el
sí,
veig
sí,
així
sí.
De bot. I nosaltres ja hem fet una secció que es diu La gent és imbècil, perquè cada dia vaig descartant notícies que dic aquesta, no la dic per vergonya torera, però podria encaixar perfectament. Sí, sí. I abans de marxar, que li he dit abans de començar i no m'he recordat i jo vull que passi. El nostre director, TH, tu el coneixes perquè t'he parlat d'ell. Gran persona, veritat.
Home, el director.
Número 1.
Home, un fenomen.
Jo li deia...
I saludo a su senyora.
Ah, per suposat. Joan Foquí, t'he dit, clar, coneixent les teves dotes com a cantador del crit de guerra de l'Atleti de Bilbao, ell és seguidor, però seguidor a tope de l'Atleti Club. I clar, jo no sé si tu tindries la bondat...
Pues venga, fem-ho.
Espera, però no, sense... No. Sense... No vols que ho faci?
Bueno, és que jo tinc molt... Mira, hi ha una anècdota que puc explicar, Joan.
Sí, i tant.
Ja, el Joan és tan magnífic que jo recordo un dia, una pretemporada, que estàvem a Wigan, 2009-2010, que estàvem guanyant el Barça una pretemporada 0-4 o una cosa així.
D'aquestes coses de 0-7.
I aquest, que té aquesta veu, que té,
sí, sí, sí,
va cridar un gol, que era el 0-4.
Sí, sí, és
i es va girar tota la grada de...
els hooligans del Wigan.
I van començar a tirar-nos allà una altra cervesa.
I el 0-4, amistós.
I una altra. I a la final de Wembley, que la vam veure junts, sí, exacte. I anàvem... Era un meneo. Del
meneo brutal.
I jo li deia... I aquest em diu... No estic tranquil. Ja.
És nerviós, però si remuntava.
Sí, sí, sí. Joan, tio, que ja està guanyat, això. No em diguis això!
No et dic mai que està guanyat. Perquè jo, a més, jo recordava el United Bayern del 90...
Ah,
del
bueno, 99. Aquella remuntada del,
clar, que va ser,
la del Camp Nou.
El United els va donar la volta en un minut.
En un minut.
Sí.
És quan ens queia bé l'United del Bayern.
És el que té el Cers celebra recopes.
Exacte, exacte, exacte. Sempre.
Escolta, però...
Perquè l'United ens va guanyar una recopa.
Sí. Marc Hughes. I Carles Busquets de...
Sí, perquè ens van donar un gol de Pinilla.
Que era legal.
Hombre, si era legal.
A mi em sap greu interrompre aquesta conversa de celebrar recopes, però és que vull que li facis el crit al nostre director. Va, treu-me...
Una vegada, eh?
Una vegada.
El correcte és tres, però faré un.
Va, fes una, perquè a més no tenim temps. Però bueno, dedicat al TEA, que endavant Joan Poquí a Radio Estel.
Adelé!
Recollim.